de comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
Aquesta música tan engrescadora ens diu que comença amb molta comèdia. Passen uns minuts de les 8 de la tarda del dijous. Ja ho sabeu, aquest és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Nosaltres sempre volem portar gent que facin coses de teatre, de dansa, de música a Sant Cugat. Per què? Perquè pensem que la gent ho ha de saber i s'ha de repetir. I per tant, aquest any ja m'han portat, per una banda, Grup Espiral, per altra banda, la gent de Mirasol. I avui tindrem els tallers de teatre de Sílvia Cervant. Però abans, com sempre... La homilia de molta comèdia avui, Dia Mundial de la Ràdio, al Teatre Invisible. Benvolguts, germans de les arts escèniques. El proper dia 13, dissabte, es commemora el Dia Mundial de la Ràdio, amb un títol optimista, ja ho veureu. Diu, la ràdio en temps de desastre i emergència, amb el qual es pretén celebrar la importància de la ràdio a les nostres vides, tant en temps de pau com en temps, com reflecteix el titular, de desastres i emergències. Hi ha cinc temes principals que ajuden a definir el que abans deia i que són. 1. La llibertat d'expressió i la seguretat dels periodistes han de ser a prova de desastres. Bueno, hi entrem. 2. La ràdio dona poder als supervivents de les poblacions vulnerables tenint en compte el seu dret a la privacitat. D'acord. 3. La ràdio té repercussió social i proporciona accés a la informació. S'ha de protegir el dret de les persones a la informació. D'acord. 4. La ràdio salva vides. Suposo. 5. L'accessibilitat immediata de les freqüències radiofòniques resulta fonamental per salvar vides. Aquestes freqüències han de protegir en situacions d'emergència. Bé, però en aquest programa de ràdio, tot i que estem totalment d'acord, o quasi, com hem dit abans, amb el contingut abans llegit, tot i les reiteracions poc elaborades formalment, volem parlar del que va ser la ràdio durant els primers anys del franquisme, una finestra oberta al teatre per molta gent que no podia plantejar-se anar-hi al teatre per preu o senzillament no en tenia ocasió de gaudir-ne perquè a part de les grans ciutats com Madrid o Barcelona no n'hi havia habitualment. Jo vaig començar a saber què era el teatre, a escoltar determinades obres, en aquest cas les clàssiques espanyoles de Lope de Vega, el Calderón de la Barca, etc., a partir de la ràdio. De programes com el Teatro Invisible de Radio Nacional de España en Barcelona, o el Teatro del Aire de Radio Nacional de España de Madrid, o el Radioteatro de Radio Barcelona, amb la direcció d'un senyor que es deia Armando Blanc. Blanc, deien, no deien Blanche. I les veus de Juan Manuel Soriano i Encarna Sánchez o Ricardo Palmerola. Jacinto Benavente, Chegaray, Shakespeare i una sorprenent versió de Canigó de mossèn Cinto Verdaguer l'any 1945, escolti'm, 1945, commemorant el centenari del naixement del poeta. El Teatro Sin Gestos, que deia Eduardo Marquina, o A la ràdio els silencis s'han d'escoltar, que deia Juan Manuel Soriano. La ràdio ens va portar durant els primers 30 anys de franquisme al teatre i als serials com Amarrosa, que després es convertirà en una representació teatral, les adaptacions amb guions propis, les anomenades radiocomèdies, de gran èxit i d'audiències milionàries. Unes veus magnífiques que escoltàvem a la ràdio i també convertint-se en la veu de Claire Gable o Ingrid Bergman, les veus de Juan Manuel Soriano, Isidro Sola, Matilde Conesa, Juana Ginzo, Encarna Sánchez, Ricard Parmarola, Aurora Bautista, sí senyor, Aurora Bautista, Josefina de la Torre, Paco Rabal, Julio Varela, Pedro Pablo Ayuso, ai. La ràdio i el teatre invisible que la pròpia imaginació feia realitat, confegim mons reals escoltant les veus de les actrius i els actors. Inoblidable. Amén.
el silenci de la ràdio. Ara he fet un silenci.
Ha fet un silenci, sí? Ja ho veig.
Es notava que, Isabel, que era aquí, però que feia un silenci.
Ja ho veig. Aquella respiració, aquella cosa
això,
que sentava.
Sí,
aquella cosa que no se sabia.
Sí, que se sent. Escolti una cosa. Tot això que ha llegit del manifesto aquest, sí, em sembla molt bé, però aquell, el Jiménez Los Santos, també hi entra?
Home, en Jiménez Los Santos teatre en fa. Teatre en fa.
Sí.
Sí. Tragèdia.
Ai, no sé, jo diria que fa teatre de l'horror.
També, també, també.
L'altre dia va dir que mataria algú.
Què diu ara?
Ho va dir en antena, sí senyor.
Home, a veure, aquell home...
Va dir, si tuviera un hacha, los mataria, o algo així.
És que jo he vist un exgeneral, o encara general, que surt amb una també tertúlia, que déu-n'hi-do. No, però aquell home, jo, a vegades, ningú pensa que li van fotre 2 trets a la cama, eh?
Ah, sí.
Oh. La vida és dura, eh?
Sí, sí, sí. Que la gent recorda cada dia quan s'aixeca.
Tot, quan s'aixeca se'n recorda, sí, que li van fotre 2 trets a la cara, clar, uns que bé, es deien terra lliure. Sí, és així?
Sí.
Què hi farem?
Clar, clar. Sí,
ara,
sí,
a part d'això, sí, tothom que ha rebut d'alguna manera contestés igual com contesta aquest senyor, no podrien sortir al carrer.
Ai, sí, senyor. Escolti, una altra cosa.
Digui'm.
Vostè diu que abans no podien anar al teatre, la gent, no? Que sí, per això escoltaven la ràdio.
Bueno, podien anar-hi alguns.
Alguns, sí, però també hi ha el teatre aquest del carrer, de los titiriteros, per
bé,
exemple.
Bé. Ojo amb els titiriteros, que veu que a Madrid els han fotut a la presó immediatament.
Això, aquí vaig.
Anem al tanto, eh?
Ai, senyor, com estan les coses. Ai. Bueno, escolti, jo el que penso és que si estan allà a la presó ja poden fer l'obra allà dintre.
També. Escoltem una mica d'aquelles coses que feien.
Aquells de la ràdio, aquestes coses, sí, de que parlaven, de teatre d'aquest per ràdio. Escoltem-ho.
Una cosa que es diu, la sentència se complirà a les 12. Radiodrama original de José María Tavera, Ramón Bacaro i Juan Manuel Soriano. Interpreta Juan Manuel Soriano i el pare d'una conciutadana nostra, Josep Maria Angelat.
Hasta ahora no he comprendido la crueldad del reloj al contarnos el tiempo, al medírnoslo, al querer hacerlo esclavo nuestro. Y mi mujer, mi vida misma desdoblada, la mitad de mí que tiene que seguir viviendo.
Vamos.
Si le preguntarais, estoy seguro de que querría poner su cabeza al lado de la mía como tantas noches lo hizo, para dormir en paz. Id y preguntárselo. Y si no os atrevéis, mañana cuando amanezca, salid a las puertas de la cárcel y mirad a los barrotes. Veréis en ellos mi nombre escrito con las uñas en la desesperación de no poder entrar, de no poder acudir, como cuando éramos novios, a la cita. Porque ella sabe.
¿Qué te sembla? Això bé, eh? Fenomenal.
Ai, ara volia sentir com s'acaba. Quin suspens,
no,
eh?
Ui, no podem continuar perquè això s'acaba...
Però quines veus, més avellotades,
Això durava una hora i quart, durava.
Ai,
això.
Ai, sí, sí que era maco, jo me'n recordo, això. No, jo em posava allà amb les pantufles i ja l'anava escoltant. Eh que sí?
És veritat, pensa, vostè devia sentir quan es va inaugurar Ràdio Barcelona.
Oi tant, oi tant.
Ara fa 90...
Jo quan es va inventar la bombeta ja hi era, vostè ja ho sap, això.
Bueno... No, la veritat, no, la veritat és que ja sap que vostè em despista una mica i no sé mai bé si la cosa és neodental o si baixa la mitjana o...
Sí, ja
no
anava
tinc,
bé.
No ho tinc clar, no ho tinc clar.
Pleistoceno superior.
Bé, bueno, seguim.
Escolti, m'encanta això de la ràdio que ha portat, eh?
Eh que sí?
Sí, això dia... ho hauríem de tornar a fer,
a veure, això. A veure, aquesta casa... havien fet radioteatre.
Aquí a Ràdio Sant Cugat?
Sí, senyor.
Ah, carambes.
Sí, senyor.
No em digui que vostè feia...
No.
Ah!
No ho feia, però hi havia un amic, l'amic nostre, en Xavier Torres, que sí que en feia.
Ah, sí, Xavier.
Havíem fet, teníem que recuperar la radioteca de fa molts anys i segur que en trobaríem.
Ara el remenaré perquè els armaris.
Ara ho buscarem. Estem escoltant un fragment d'una música de Richard Strauss, que és el Burgès Gentilhome, perquè està basat naturalment en l'obra de Molière. I tenim amb nosaltres a Marta Uixant.
Hola, bon dia.
Bona tarda. Bona tarda. Digues el que vulguis. És igual, perquè per la gent és el mateix. I la Vera Giró, que també la tenim aquí, benvinguda en aquest programa, que és el vostre.
Gràcies.
Bé, dos representants dels tallers de teatre Sílvia Cervant. De Sílvia Cervant, que, si no m'equivoco, ja tenen una vida de, des de l'any... abans de l'any 1910?
1910?
Ai, 2010, perdona.
El senyor Eduard, vostès els meus, eh?
Ara sí, m'he despistat, cara, No, és que ara he pensat en això, dic, no. De 2010 o...
La Sílvia va començar a donar classe cap al 92-93.
Veus, no m'equivoco de tant.
I el 95 va començar la Unió.
I el 2010 va ser quan vam anomenar-los tallers de teatre Sílvia Cervant.
Perquè va ser, malauradament, quan la Sílvia, ens va deixar.
Sí.
Bé, dissabte i diumenge passat vau convocar una mostra de tallers de teatre en el que va haver-hi moltíssima, moltíssima gent, i jo m'agradaria que comencéssim a parlar d'aquests 13 grups que jo vaig convocar, 104 alumnes que van sortir en diferents moments, en diferents grups. En aquests moments, els tallers de teatre, quants alumnes tenen?
No t'ho sabria dir, però devem estar entre 170, 180. No ho sé, perquè ara ha entrat més gent i no he mirat la llista, per tant, no t'ho puc assegurar.
Des de quina edat? A quina edat?
Des dels
6 a 60 i pico.
Sí.
Sí. Tot el que feu vosaltres, què seria? Agrupar-ho per edats? Fer unes seccions per edats?
Nosaltres tenim grups d'edats que van com de 3 en 3, no? Tenim nens de primer a tercer de primària, de quart a sisè, i així fins a que arribem als adolescents de segon de batxillerat, i a partir de segon de batxillerat ja tenim els grups d'adults, que aquests ja són a partir de 17-18 fins, bueno... 60 i pico, com dèiem, o 70, si volem.
Bé, no, evidentment, suposo que està obert absolutament a tothom.
Sí.
Llavors, Vera, el fet de que atribuïu als grups un nom determinat, seria, doncs, en cas Molière, com comentàvem fa un moment, o podria ser Chekhov, o podria ser altres autors, per què ho feu?
Per què? Perquè ens semblava una mica... soso, dir-los els de dimarts, els de dimecres, els de dissabte, i precisament li vaig demanar a la Sílvia que els hi posés nom. Primer només eren autors teatrals i ara els hem separat per grups d'edat, i llavors uns són autors teatrals, els altres són personatges i els altres són membres del circ, no?
Sí, dit, no? Tenim els personatges grans de la comèdia de l'art, personatges teatrals.
Llegeixo grup Pallassos, grup Saltimbanquis,
són els del circ.
Grup Romeu i Julieta, perquè en cas de nova
companyia. Sí, una mica de barreja de noms teatrals.
Àngel Guimarà,
autors teatrals.
Chekhov, que deia abans, Tartuf, un personatge de Mercè Rodoreda.
I després els adults són els...
teòrics.
Teòrics teatrals.
Stanislavski.
Sí, pedagogs. Tenim David Mamet,
Uta Hagen,
Sánchez Sinisterra, també.
Déu-n'hi-do, A veure, ha citat Stanislavski. El taller de teatre Sílvia Cervant, busquen una manera, un mètode per poder ensenyar als seus alumnes. Cada un dels professors, perquè suposo que vosaltres com a professors deveu fer un esquema determinat del que voleu presentar, com ho voleu fer. Quina manera, per presentar-se, com ho faríeu? De quina manera us presentaríeu? Què voleu fer? Quin tipus d'estil de teatre voleu ensenyar?
Jo crec que cada professor té el seu propi estil, però tots hem mamat de la Sílvia. Llavors, ella havia proposat un mètode a Sílvia Cervant, però cadascú l'aplica com pot i com sap. I aplicant altres tècniques que coneixem d'altres formacions que hem fet.
Sí. En aquest cas, com el definiries, aquest estil? Si te'l demanés, et demanes...
No, jo ho dic perquè hi ha professors que han fet més de clown... altres que no, han fet més text i... És una mica...
Sí, és una mica... Cadascú té el seu mètode i la seva manera de treballar, però sí que és veritat que tots crec que seguim la mateixa línia, en el fons. I és la base de la Sílvia, no? D'intentar fer que el teatre sigui assequible per tothom i no descartar cap tècnica, ni descartar cap autor, ni descartar res. Vull dir, aprofitar una mica de tot i de tothom i que els nens i tothom que vingui als tallers de teatre puguin fer un tastet de què és realment el teatre. I una de les maneres és aquesta, amb tècniques d'uns, dels altres, i amb el mètode que va crear la Sílvia, que és una mica també el que intentem seguir, no? Un tema d'organització de classes, de com treballar amb els nens, de com presentar-nos cap a ells, de com acceptar les seves propostes... Tot això.
Suposo que aquest joc de fer sortir dels propis alumnes, uh-huh. siguin nens o siguin adults, com treballar la classe, deu ser el més important.
Sí, sí que ho és. Perquè
aleshores, també... aquesta reacció, evidentment, depèn molt, no tant de vosaltres, sinó dels propis alumnes.
Ah, exacte. Sí. Perquè també depèn molt del que ells ens estan donant. Amb el que ells ens donen, nosaltres també podem crear i ajudar-los a crear coses realment interessants.
Perquè en aquest cas pot haver-hi la presentació d'una forma, és a dir, pot haver-hi una línia molt definida per part vostra,
mm-hmm.
estic cobrant, no ho sé, i en canvi esteu donant peu a que siguin ells pròpiament els que ho facin i vosaltres... orientar en funció del que vagi sortint.
Sí, de fet també acostumem a fer les reunions de curs cap al novembre, perquè d'aquesta manera també veiem com funciona el grup. I aleshores podem parlar amb els pares sabent què tenim en aquella classe, no? Hi ha classes pues, que potser són nanos molt creatius i n'hi ha que no ho són tant. I aleshores, aquella que no ho és tant, doncs hem de donar com més força per, no sé, treballar amb coses de clau, no treballar amb coses de... potser directament teatre de text, no? I amb un altre grup, que és supercreatiu, doncs treballes d'una altra manera. I és... per això necessitem com un espai, també a inici de curs, per veure amb què ens trobem, què ens donen i què els hi podem oferir nosaltres.
Abans has esmentat el pares, i això em sembla potser elemental, no? Però què us demanen els pares?
Què ens demanen els pares?
Si us demanen alguna cosa, no ho sé. Mm. Vull dir, la motivació per la que uns pares porten un nen o una nena als tallers deuen ser diverses.
Sí. Jo crec que són dues principals. Primer, que aprenguin a fer teatre, i segon, que s'ho passin bé.
Sí, sobretot aquesta, eh?
Si no s'ho han de passar bé o no han d'aprendre una miqueta d'alguna cosa de teatre o de treball en equip, perquè és clau, llavors no.
Perquè el tema ha sorgit, el tema teràpia, és a dir, vull que el meu fill faci o la meva filla faci això...
Perquè l'ajudarà a obrir-se, sí.
Sí, sí que surt. El que passa que intentem desvincular-nos una mica de la teràpia. La teràpia està com inclosa, amagada, però no som terapeutes. Mm. Però...
Jo ho dic perquè jo penso que efectivament això es pot caure amb aquest tipus de parany,
sí, sí.
No? De dir, fem això i no, això seria en tot cas un element que es produiria precisament
exacte.
Per fer-ho, però no perquè sigui l'element principal.
No, perquè no ho és. El que passa que pot ajudar.
El senyor Duar ha fet un joc de paraules que encara estic a la segona paraula.
Per què?
Que l'ha d'entrar... No, jo el que penso... Ara, que estava... Que encara aquesta frase m'ha entès. Vostè ha sentit, s'ha sentit.
No, perquè no l'he sentit, és que
no ho sé reproduir, però bueno, no, que si és però no és, algo així ha dit, no?
No sé.
No sé.
Que el teatre que és terapèutic però
sí,
que no ho ha de
clar,
ser, però
sí,
que està
això,
com...
Sí, això, ben tertolligat. No, jo l'he entès, jo l'he entès el que volia dir,
sabia què em volia dir.
Però era complicat d'assimilar totes les paraules juntes.
A veure.
No. És jo el que penso potser és que, clar, que és una teràpia, que la pròpia activitat teatral de fer-la ja és terapèutic.
Sí.
Que sí, llavors no cal...
Li fiquem una cosita
no del nom.
Clar, exacte. Perquè ja va bé això de posar-se, mostrar-se davant del públic i treure coses de
I
tu que no saps, empatitzar amb els teus companys, que sí, deixar-se portar, deixar-se, no sé, quan feu allò, per exemple, quan feu una improvisació, no? Això com ho plantegeu?
De moltes maneres.
No sé, plantegeu un tema i llavors sí. Ells què fan?
Doncs, per exemple, els diem, va, un tema, no?
Volem un conflicte.
Sí, un tema i que hi hagi un conflicte. I a partir d'aquí ells tenen un o dos minuts per preparar alguna coseta i tiren milles,
I després van sortint. I van sortint segons les reaccions del personatge que s'han fet o de qui són, no? Veu que interessant, això?
Sí.
Això està molt bé, ho hauria de fer tothom.
Sí.
Oh, sí.
Bueno, és allò. Jo diria que ja es fa,
Fer l'exercici de posar-se la pell d'un altre, no ho sé.
No, però jo veig alguna cosa a vegades per la televisió o sento per la ràdio que fan unes preguntes a segons qui i improvisen,
Això
sí. Sí, però no estan entrenats. No estan entrenats.
Perquè veus que no tenen ni idea de com s'hi pregunten, I que en canvi
improvisen. Però sap què demostra això? Que són dolents.
Això sí.
Són mals actors, perquè punyeta, un actor, si li fan improvisar, d'improvisar, pitando. No pot estar-se allà un lucubrant, ai, ara què diré, ara què faré.
No, i ha de ser convincent.
Ara.
I ha de ser convincent. Quan vosaltres plantegeu això que deies tu, Marta, d'un tema determinat, i a partir d'aquí ells comencen a estar bé, llavors, però després cal memoritzar. I aquest punt de memoritzar, en aquests moments, com el tenim? Perquè jo penso, des de fora... tot escolar, penso que un dels problemes que existeix en aquest moment és dedicar el temps suficient per poder aprendre, memoritzar-ho, retenir-ho i després ser capaç de verbalitzar-ho, de treure-ho, no? I quina experiència en teniu en aquest moment? Heu vist en aquests anys que porteu de tallers? Heu notat diferència en aquest sentit o no?
No, hi ha problema, perquè és un tipus de memorització, en el fons, fàcil. Perquè cada frase té el seu sentit per al personatge. Amb la qual cosa, per ells, sobretot pels nens, és fàcil memoritzar, poder dir el text i després poder-lo dir d'una manera bastant natural, no? com integrat ja dins seu.
Però tu saps que en el teatre hi ha un aspecte importantíssim que és el fet de que hi hagi una conversa, hi hagi una acció... Llavors, un dels actors o un de l'actiu es queda bloquejat i l'altre està esperant l'entrada. I si no li donen l'entrada, doncs no...
Sí, bueno, però això és el que treballem a través de les improvisacions. Sempre els diem, la improvisació us serveix per aquells moments que esteu en blanc, per poder ajudar el company que de cop i volta s'ha bloquejat i no sap què ha de...
No només esperar el peu, no?
Exacte. Que puguin passar coses, no?
I aquí, aquesta mostra que vau fer el dissabte i diumenge, hi afegíeu un paper de color verd que deia... A veure, riu.
Un disseny espectacular. No sé què
deu
haver
fet. Que diu, porta'ns un minyó als tallers de teatre Sílvia Cervant i gaudeix d'un 25% de descompte per a tu i pel nou alumne. Expliqueu-m'ho.
És una mena de campanya que va sorgir així una mica en broma en una reunió que van fer els professors, que consisteix en incentivar que els grups de petits s'omplin una mica, perquè són dos grups de primer a tercer de primària que són poquets. Llavors, ens agradaria que s'omplissin perquè així podem fer més joc i si falla algú no serà tan avorrit per la resta de companys. El Porta'ns un minyó rimava amb unió i pot ser una minyona també, pot venir una minyona.
És que jo vaig pensar, quan ho vaig llegir, vaig pensar, clar, els hi falten homes.
No. De fet anem bastant bé, de nois.
Sí, ja ho vaig veure, que hi ha bastants...
Un dels grups de petits són tres quartes parts nens.
Això és poc habitual.
És estrany. És com els ballarins de ballet clàssic, no? que falten homes, doncs no, els tallers de teatre anem bé.
I les corals...
també,
les falten,
també falten
sempre
homes.
Falten homes. Sempre, sí, sempre sí. Dic, poseu pantalons curts i una pilota, els diré pantalons curts i una pilota i veureu que va curar el creixerà amb homes.
Sí.
Perquè si no, no, no sembla que, no hi hagi manera. Abans, ara Vera, tu comentaves aquest fet de lligar el tema de la paraula unió, que en aquests moments vosaltres, que sou del Teatre de la Unió, no podeu estar doncs, treballant allà perquè sabem que les condicions en aquest moment ho impedeixen i esteu exactament en aquest moment on esteu?
A la Casa de Cultura.
A la Casa de Cultura, heu passat també per...
Torreblanca.
Com veieu el tema Teatre de la Unió? En quina perspectiva el veieu?
Estem una mica tristos i pensant com fem per endur-nos l'esperit del teatre amb nosaltres.
Sí.
Bueno, però ja... De fet, hi ha un calendari.
Ja. Però dic que a nivell sentimental ens costa marxar i ens costa endur-nos l'energia que rodeja l'escenari.
I Marta, teniu confiança en que aquest calendari que s'està parlant del 18... sigui veritat?
A veure, no, els espectadors no poden veure la meva cara, tu l'has vist. Jo no ho sé, no sé què passarà. No ho sé. Va tot molt a poc a poc.
L'altre dia va venir la Carmela, sí, ja la vam apretar.
La setmana passada la vam portar per parlar de com des de l'Ajuntament es veia el tema de les arts escèniques i més o menys com es pensava. Les seves declaracions en relació al Teatre de la Unió van ser que això tira endavant i que això n'hi hagi un pari i que hi ha pressupost previst i que hi ha uns temps, diguéssim, imprescindibles, entre ells, doncs, dir el projecte definitiu 2016... ja no he dit 1916, 2016. El principi és adjudicació de les obres i començament de les obres 2017 i acabament el 2018 amb possibilitats de que a final del 2018 ja es pogués inaugurar temporada.
Mare meva. La burocràcia i tot això,
Bueno, això...
Això de
després saber... ens queixem dels 15 dies que diuen els paletes.
Ja té raó, ja, la veritat.
Com deia, ara que m'ha vingut al cap una frase de Woody Allen que deia, diu, Déu no existeix. Diu, i a més, diu, intenta trobar un lampista un cap de setmana.
Sí, sí.
Bé, jo penso que sí, que el Teatre de la Unió ha de tornar i ha de tornar per bé. L'altra cosa serà si efectivament aquest teatre acaba sent amb una part molt important el de les entitats o no.
Això també...
Aquest és un tema que cal, que cal tenir la confiança de que sigui així, però que, evidentment, això no ho sabem. En qualsevol cas, vosaltres què hi demaneu a l'Ajuntament? Si li demaneu alguna cosa, no ho sé, pregunto. Ara us deixo aquí un micro obert i va, a veure, comença tu.
Demanem espai, demanem... No exigim, però ens agrada no quedar-nos orfes, no?, d'espai.
Crec que una de les coses més importants que hem trobat a faltar també aquest temps i això és l'espai, tenir un espai còmode per poder donar una classe de teatre, no? Perquè necessitem una sala com qui dona una classe de dansa.
Però no només la dansa, també... Ara que estem a la Casa de Cultura, que estem en unes sales noves que són molt xules, trobem a faltar una tarima, uns focus, unes cortines, no?
Bambalines, algo bàsic, no? Que pots trobar en qualsevol escola de teatre. Que, senzill, no cal tenir un escenari fantàstic.
Però tenir un escenari, clar. Perquè si tu vas a Xalló d'Art, tu t'apuntes a teatre i el que vols és allò, pujar. Respirar allò.
Clar.
Poder projectar la veu en un lloc obert.
Tenim uns metres quadrats, però en canvi aquests metres quadrats no reprodueixen aquell espai que fa falta per poder entrar. Sí.
Cap estudiant de teatre està cada dia dalt d'un escenari, això és cert. Però sí que tens unes sales adequades per poder, en cert moment, si has de fer una escena, poder enfocar, només que siguem dos focus petits, aquell espai, que la resta quedi fosc, perquè allò ja t'ajuda a entrar. Per tant, aquestes cosetes bàsiques són les que potser necessitem que l'Ajuntament tingui en compte, no?
I no canviar d'espai.
I no haver de canviar d'espai cada dos per tres.
Entre altres coses, perquè també per portar doncs, sí, els nens, més que els,
sí, perquè és un tema
els adolescents
delicat.
No té problema, però els nens sí que pot ser un problema.
Sí, sí.
No, però els adults també troben a faltar
sí, escenari.
No, no, em referia al fet de canvi, de canvi de lloc, que llavors clar, no és el mateix per l'espaçament.
No, el que heu de fer és que quan s'inauguri aquest teatre, plantar-vos allà i plantar els sacs de dormir tot el dia allà.
Sí, no?
Que no vinga, clar.
Esperem això, que, Isabel, esperem que no faci falta, sí, això.
No, però ho dic perquè això, que siguin els altres que els hi demanin permís.
Ui, respirem una mica, respirem una mica.
Respirem a fondo.
Ara estàvem escoltant una cançó amb aquest ai de la Isabel. Estàvem escoltant una cançó...
Ai, acaba la set. Sprint ai.
D'una obra de Shakespeare.
Sí.
Aquí és un títol llarg, però és It was a lover and his last, de As You Like It.
As You Like It.
As You Like It, sí.
Molt bé. A veure... Taller de Silva Cervant. Aquí tinc una cosa que diu psica de teatre al mut i llavors hi ha un disseny que aquest no sé d'aquí. Escolta, és teu també, Vera?
També.
És teu? Escolta,
és la dissenyadora oficial.
La veritat és que jo, utilitzant el diu, és impressionant.
Ah, gràcies.
És impressionant, no? Veieu, eh?
Oi, sí.
O sigui, escolta'm, jo...
Escolta, un bon actor s'ho fa tot, eh?
Sí, recordat...
Fotos, disseny... Sí.
M'ha recordat l'època estalinista, una mica, aquella línia...
Era la idea, era la idea.
Aquella línia, diu, però ja sé que en aquest cas... No, però l'època d'Estalin, Stanislavski, pobre, feia el que podia.
Sí, per això menys.
Bueno, aleshores, aquí, en el programa, diu la Lliga d'Impro de Sant Cugat. A veure, explica'ns-ho, què vol dir exactament.
Aviam. Són diversos partits amb equips de tres en tres que competeixen teatralment amb escenes, amb esquetxos, que giren entorn als títols que proposa el públic i que el públic vota.
Però abans d'això, aquests grups han d'existir.
Aquests grups, aquests equips.
Clar.
Els hem convocat.
Com s'ha fet?
Els hem convocat, per una part hi ha alumnes i exalumnes que sabem que hem adoctrinat en això de la impro. Perquè som així d'estalifslisques. I d'altres de fora. Hi ha hagut companyies de fora que s'han interessat per participar i també una escola d'impro de Barcelona que ha ofert alumnes perquè s'apuntessin.
Són equips de tres integrants?
Sí.
Aleshores, vosaltres feu una...
Hi ha un presentador que coordina, sí. Hem proposat diferents... com es diuen les rondes, no? De
ting-ting,
el round
del combat, sí, això del round, sí. No? I llavors pugen a l'escenari, improvisen i el públic vota.
Vam començar
el 24 de gener.
I el proper, ve que aquí serà el 20 de febrer.
20 de febrer, d'aquí una setmana.
Segon... Però són els mateixos equips
no,
que han passat
altra,
de fase, és un altre.
Aquí, aquí dic, 20 de febrer, segon partit, blaus versus taronges, el 5 de març, tercer partit, verds versus grocs, 16 d'abril, quart partit, liles versus vermells, i 21 de maig, semifinal. 30 de juny, que estarà dins de la festa major, la final amb un lloc i hora a determinar. Sí. O sigui que pot ser, per dir alguna cosa, la plaça d'Octavià plena de gent.
Uau.
No?
Sí, sí.
Home, no? No, bé.
No
hi ha, ara hi ha diversitat d'opinions aquí, eh?
No, encara està per decidir.
La Marta diu uau i la Vera no...
És que m'ho he imaginat, no. Però després he començat a pensar, ui, micros...
No, 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 jo dic per una cosa que sí, que hi hagi, que hi hagi sí, molta gent.
Però hi haurà gent.
Farem clac, farem clac.
Festa major, carrer.
L'altre dia, quan vam fer la primera lliga, estava a tope el mut. Sí. Estava planíssim.
Bueno, ha de ser així.
Sí, sí, el teatre amb ganes de riure.
I quanta estona ha de durar cada improvisació?
5 minuts.
Ah, tampoc, però si no tenen temps.
Això cada round.
Cada round, 5 minutets, sí. Carambes. I llavors vosaltres, el públic proposa la frase o una paraula?
Sí, proposa un títol per l'escena. Sí.
I què ho trien, amb una bosseta d'això, a sorts?
Ah, però jo estava convençut que durava més estona.
No, el partit dura 3/4, una hora.
I quants jugadors, quants equips hi pot haver en una...
Dos.
Veure,
aleshores... Ah, vale, dos i van passant de tema, van canviant de tema.
Sí.
Ah, caramba.
Ah, o sigui, a veure, ara, aleshores, ara hi ha un presentador, s'inicia i hi ha dos equips, tres i tres, amb el color o el que sigui. Aleshores es diu una frase, es demana al públic que digui una frase. Aquest públic diu una frase, un equip comença amb aquesta, a partir d'aquesta frase, uns 5 minuts.
Sí, després l'altre.
Aleshores l'altre...
Li donem un altre títol.
Un altre títol i fa... I, sí,
i després el públic també va votant. I aleshores es van buscant...
Va votant cada frase que li ha agradat més.
Simultàniament, en el moment que s'està produint.
No, quan han acabat les
frases. Acabat, van votant.
Sí.
Aleshores, quan s'acaba, feu la suma corresponent, que evidentment no hi ha ni trampa ni cartró.
No hi ha trampa, no hi ha trampa.
No.
I llavors determineu qui és l'equip dels dos que ha guanyat.
Que ha guanyat.
I el que guanya... va a la final, que és a la Festa Major.
Ah, caramba.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Ai, mira.
Molt bé, bueno, doncs escolti, Isabel, a veure...
Han de ser tres? Sempre han de ser tres.
Es podria apuntar vostè, no?
Ho he de buscar dos. Vol venir, vostè?
Jo em fa molta vergonya.
Fa vergonya?
Em fa molta vergonya.
Bueno, no pateixi, que en 5 minuts...
Això s'entrena, ja parlaré.
No, no, però jo penso, dic de veritat, hauria de buscar dos parteners i començar a pensar en això, eh?
I tant, i tant. Això m'agrada molt, això de l'impro, de l'improvisació. De fet, estem improvisant constantment.
I tant.
Quan anem a comprar, quan és que sí.
I tant que sí. Bueno, doncs estic molt content que això de la impro vagi molt bé i que el teatre, els tallers de teatre funcionin amb aquesta gran quantitat de gent, que vol dir que, com ja sabem, ja s'han cugat molta gent que està interessada pel tema de les arts escèniques, que és el teatre. També feu, no sé si esteu, havíeu iniciat en musical, havíeu fet alguna cosa musical també?
Teníem la intenció d'engegar amb l'Escola Gimel un taller de teatre musical, però crec que ho vam enganxar massa ràpid, massa última hora, i no ha sortit aquest any. Ho provarem.
Que no vol dir que,
no vol dir que, no...
I que no hi hagi ganes, nosaltres proposem i el públic agafa el vol, el que vol.
Exacte.
Bueno, doncs escolteu, oients del programa, porta'ns un minyó, demanen dels tallers de teatre Sílvia Cervant, i si no heu portat un minyó, doncs aneu-hi vosaltres, no cal que porteu un minyó, aneu-hi vosaltres, fins aproximadament als 104 anys no hi ha cap problema. A partir del 100, bueno, comencem ja a fer una mica de selecció.
Hi ha papers per tothom.
Hi ha papers per tothom. Si la cosa funciona, vol dir que s'ho poden passar molt bé, i a més a més, segur que es fan passar bé amb altres, que també és important.
Sí.
Marta Uixan, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Vera Giró, exactament igual. Torno a repetir, aquest és el vostre programa. Quan necessiteu alguna cosa, quan vulgueu dir alguna cosa d'allò que no acaba de funcionar, no sé què, doncs teniu aquí un micro obert per fer-ho. Bueno, cada setmana no, eh?
No.
Moltes gràcies i fins una altra.
A vosaltres, adéu.
Anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance That's a dream of romance or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
The lights on the lady in tights.
Or the bride with the guy on the side.
Or the ball where she gives him her all. That's entertainment.
The plot can be hot, simply teeming with sex.
A gay divorcee who is after her ex.
It could be Oedipus Rex,
where a chap kills his father and causes a lot of bother.
The clerk who is thrown out of work.
By the boss who is thrown for a loss.
By the skirt who is doing him dirt.
The world is a stage. The stage is a world of entertainment. Show that is really a show sends you out with a kind of a glow, and you say as you go on your way, that's entertainment. A song that is winging along or a dance with a touch of romance is the art that appeals to the heart. That's entertainment. Admit we're a hit and we'll go on from there. We play the charade that was lighter than air. A good old-fashioned affair. As we sing this finale, we hope it was up your alley.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @CugatCat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local. És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Carinyo, et trobes bé?
Ai,
de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que todo cuesta una pena.
Però què no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría morena ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox.
Nunca más usar la violencia.
Cugat.cat. La vida és local. Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Uf, quin dia avui. Tot m'ha sortit del revés. Tinc l'ànima per terra.
Hola, ja sóc a casa.
Hola, què tal el dia?
Fantàstic. Avui he aconseguit 3 clients nous. Posem una mica de música i ho celebrem? Iupi!
Espelmes, flors, vi i la ràdio de fons. Avui, sopar romàntic.
Jukebox de nit. Els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Senyor Eduard, escolti, aquest això que ha fet de la Hoix, ara m'ha marxat del cap,
de la ràdio,
començament del tot.
De la ràdio, teatre.
Sí. Abans ha dit teatre invisible.
Teatre invisible,
però sí. Vostè sap, ara vull explicar una cosa, que el teatre invisible, és una, tendència teatral, el teatre invisible.
Ah, sí?
Sí, miri. Jo li diré sincerament, jo no n'havia vist mai d'aquest teatre, perquè clar, com que és invisible, oi? Però això ve d'un que es deia Augusto Boal.
Augusto Boal?
Augusto Boal, sí.
Això no em sona gens,
eh? Ara li explico, sí. Aquest, el August, atenció, com aquell pallasso, el patoso.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquest noi que era brasileño, ara és mort, era un dramaturg brasileny i un director, i aquest es va inventar això del teatre invisible, que no es va inventar lo de la ràdio, però té coses a veure,
I com ho feia aleshores?
Bueno, això, aquest noi el que volia era canviar les coses, volia canviar el món.
Clar.
Volia fer com aquell Albert Olberts. Aquell...
Albert Bertoldo.
Oi, senyor, aquell de les ulleretes i el serrell.
Bertoldo. Bueno,
que aquest també volia que el teatre fos una eina de transformació social, que sí?
Però si era invisible?
Ara li explico.
Ah.
Era invisible, per què? Perquè en aquest teatre, encara fa això, hi ha un munt d'escoles que segueixen els paràmetres del teatre invisible. Això el que fan és que els actors també són invisibles, però no com l'home invisible.
Però els espectadors no.
No, els espectadors no.
Perquè si tot és invisible, vol dir que n'hi ha ningú.
És veritat.
Oh, clar.
Ara ha donat el... Ara ja això és metafísica.
Sí,
ara ja no
pura.
Sé. Mare meva. Bueno, els actors el que fan és que es barregen entre la gent els llocs més inversemblants.
Ah.
Per exemple, al carrer, al centre comercial, a qualsevol lloc. I allà passen coses, fan coses, i la gent... No veu una obra de teatre, veu que passa algo, sap què vull dir? I no sap què és teatre. En el fons, senyor Eduard, entre nosaltres, no és que s'inventés res de nou.
Home, jo me recordo que això feia la Cubana, eh?
Ah, sí, exacte, sí,
és
veritat. Sí, la Cubana ho feia.
A Tàrrega...
Ara, molt invisibles no eren, de la Cubana,
no,
ni aquells
Tàrrega,
morros que portaven.
Creaven una situació allà al mig del carrer, amb una botiga,
amb
uns balcons, i escolta'm...
Doncs això de la Cubana està inspirat en el teatre invisible. El que passa és que aquest invisible, que jo li dic, aquest de l'Augusto, era per transformar la societat, per reivindicar les injustícies socials i tot això. Per exemple... Allò del 15M.
Sí.
Allò podia ser teatre invisible.
I tant.
Allà posava...
Què vol dir? Un moment, això és important, eh? Què vol dir que aleshores Podemos i a la Iglesia també és invisible?
Home, aquell noi molt sapat no és. No es veu gaire. Aquell noi, quan segons on el foten, queda allà entre que va mitja perut i és tan escanyolit. Però no. El 15M, teatre invisible. Per exemple, vostè, quan va comprar... Vostè va comprar el súper,
sí,
i se li colen.
Sí,
i vostè
sí.
Es queixa. Escolti'm, toca a mi, que sí?
Sí.
Això podria ser una acció de teatre invisible, perquè està reivindicant, doncs, una injustícia.
Però això pot ser perillós, eh?
Ah, sí, per què?
Per l'actor i per l'actriu.
Sí, és veritat.
Perquè si es troba amb algú que té una reacció una mica...
Diferent, oi?
No?
Sí, corren riscos. Té raó, això no hi havia pensat. Sí, sí. Però, bueno, la finalitat és aquesta. Alliberar la societat de l'opressió, Per exemple, després hi ha tècniques amb això de teatre invisible. Aquest noi, ara li diré... bueno, noi, ai, perdoni que tinc una cosa aquí enmig al coll. Ja està, tenia la carraspera aquesta típica dels constipats. Bueno, aquest és l'Augusto Boal, després va anar a experimentar això a l'Argentina... Perquè vostè ja sap que Argentina, amb teatre, fet moltes coses, oi?
Són dels grans, eh?
Són dels grans. Doncs això també es va aprofundir allà, això del teatre invisible, o teatre de l'opressió. No li sona, això?
Teatre de l'opressió.
Sí, teatre foro, per exemple. Teatro Foro és una cosa.
Esclar.
Un diu un tema i els altres van opinar sobre aquell tema. Jo allà vaig aprendre molt teatre d'aquests.
Sí, diguéssim com el Parlament, però en petitet.
Ara, veu, per això li dic que de vegades no saps el que és realitat o el que és ficció.
Ja vaig entrar en el tema, ja.
Després, els escratxes, teatre d'aquest de l'oprimido també. Bueno, jo ara li vull explicar que a Espanya això va arribar tard,
Per què?
Perquè això va néixer l'any 55 a Brasil i a l'Argentina, i a França veu que també se'n fa molt. Hi ha moltes companyies que fan aquest tipus d'accions i de teatre, però a Espanya, com tot va una mica tard, van arribar al 2000, i ara hi ha algunes companyies que treballen amb això. I ara, l'altre dia, abans d'ahir, per acabar, hi va haver una acció molt forta d'això del Teatre de l'Opressió, de Teatre Invisible.
Quina?
Això dels túnels, del tren.
És veritat, o sigui que això del fum i tota aquesta història... Va ser del Teatre Invisible?
Clar, Teatre Invisible.
Ara va dir una cosa lletja, Quina mala...
Sí, Invisible, bueno, però...
Deixem-ho.
Sí, deixem-ho.
Deixem-ho.
Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna.
Això que estem escoltant és un fragment de Lo tuyo y lo mío, 75 canciones en 75 minutos, que és un espectacle que faran demà divendres al Teatre de Mirasol a les 9 de la nit. Cançons que estan explicant les relacions, se suposa, d'una parella a base d'això, a base de cançons.
S'imagina anar-s'ho dient tot cantant, com aquelles pel·lis de la Julia Andrews.
Exactament. Ara, el mateix divendres, a les 9 de la nit i al Teatre Auditori, tenim Guerra. Ei, tenim Guerra.
Sí.
Tenim un espectacle que es diu Guerra amb Albert Pla, el Fermín Muguruza i el Raúl Fernández, és a dir, Rifri.
Mare meva, vaya trio.
Déu-n'hi-do no el que poden suposar tot això.
No m'ho perdo.
El dissabte, al Teatre Auditori, a les 7 de la tarda, recordin, de 7 de la tarda, no a les 9 de la nit, Olivia i Eugenio, una obra del Herbert Morote que presenta Concha Velasco, en aquest cas amb un noi amb síndrome de Down que no sé exactament si pot ser. En aquest cas van canviant el Rodrigo Raimondi o l'Hugo Amidaris. En qualsevol cas, pot ser una obra interessant. Està programada a les 7 de la tarda, cosa que fa molt bé el Teatre Auditori, perquè tindrem un públic de 65 cap amunt.
Seguríssim.
I llavors, el diumenge 14, a les 6 de la tarda, Gala de Pallassos Sense Fronteres, un espectacle solidari, en aquest cas amb un grup de gent molt interessant. Sílvia Pérez Cruz, no és pallassa, toca, canta, Pec Callau, Pepa Plana, El Negro i el Flaco, la Crèdi Clé i el Tortell Poltrona, que és l'amo de la cosa, que és el que ho porta, el que ho dirigeix o el que ho presenta. En fi, jo penso que són un cap de setmana moltes coses, moltes activitats. Què anirà a veure? Guerra?
Jo sí, primer la guerra, després faré l'amor.
Molt ben fet. Despedim-se fins la setmana vinent.
Au, vinga, doncs.
I jo hi tornem. Adeu.
Adeu.